Radio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura, un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Bona tarda i benvinguts com cada divendres a la veu dels animals i la natura. Avui tornem a ser aquí després d'una aturada d'una setmana pel pont de Tots Sants i després del Saló de l'Animalada, del que també us explicarem algunes coses. Així doncs, repassarem el que tenim avui i començarem el programa repassant les notícies més destacades. A continuació, al Sabies què, parlarem d'un destacat personatge de l'antiga Grècia. I tot seguit debatrem sobre la història de l'animalisme amb la Carme Méndez, el Manel Casas i la Neu Aragonès. En Manel ens portarà el seu blog musical de cada setmana i per acabar el programa, la Neus ens portarà els sos adopcions on ens parlarà en aquesta ocasió de les adopcions que es van fer durant el Saló de l'Animalada. Així doncs, comencem el programa amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Mario Ramírez des del control tècnic.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Comencem parlant d'una iniciativa legislativa. Tots els grups parlamentaris, menys el Partit Popular i Ciutadans, van presentar al Parlament el passat 28 d'octubre una proposició de llei per prohibir els animals dins dels circs. Aquesta mesura s'ha d'incloure en l'article 6 de la Llei de Protecció dels Animals. Les pràctiques violentes, l'ensinistrament basat en el càstig o les condicions de vida indignes són alguns dels raonaments que denuncien els grups que han impulsat aquesta proposició de llei. Josep Rull, secretari d'Organització de Convergència Democràtica de Catalunya, ha subratllat que actualment la presència de circs amb animals és absolutament residual i que amb propostes d'aquest tipus Catalunya s'assembla més a la resta d'Europa. Per la seva banda, Jordi Terrades, del PSC, ha afegit que una societat culta ha de preocupar-se pel benestar dels animals. Actualment, 99 ajuntaments catalans ja prohibeixen aquest tipus d'espectacles i, una vegada més, el Parlament català torna a liderar la lluita en defensa dels drets dels animals. I ens situem ara a Barcelona i és que en el marc del 9è Saló Animalada, el regidor de Presidència i Territori, Jordi Martí, ha aprofitat per anunciar en roda de premsa que l'Ajuntament de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona han assolit un acord per facilitar l'accés dels gossos als metros de Barcelona a partir del setembre del 2014. Actualment al metro només hi poden accedir petits animals domèstics en gàbies o cistells o també gossos pigalls i de seguretat de l'empresa encarregada. L'acord preveu algunes limitacions, però, per tal d'afavorir la bona convivència i la seguretat dels propis animals. D'aquesta manera, Barcelona s'equipararà amb diverses ciutats europees. Aquest compromís estava recollit al programa d'actuació municipal que la Regidoria de Presidència i Territori ha treballat amb TMB i les entitats animalistes i protectores d'animals dins del marc de la comissió de treball del que l'ADA és un dels seus components. Escoltem així ara, tot seguit, el Parlament del regidor Jordi Martí recollit pel nostre programa.
Vuitants a Barcelona amb TMB, amb l'empresa, amb l'operadora de transport metropolità, per tal que els gossos puguin accedir al metro, com passa amb altres ciutats d'Europa, i puguem avançar en aquesta línia de la millor convivència entre persones i animals. Aquesta notícia, que és una bona notícia per la ciutat, repeteixo, ha estat també o és una realitat gràcies també a la feina no solament de l'Ajuntament de Barcelona i de TMB com a operador principal de transport metropolità, sinó també gràcies a les entitats animalistes i protectores de Barcelona, les principals entitats que ens han fet costat i que han treballat també compromesament per tal d'assolir aquest objectiu, que és un objectiu, repeteixo, que ens situa, diguem-ne, no diré el top 10, però gairebé de les ciutats europees, capitals, principals ciutats europees com Amsterdam, com Brussel·les, com Berlín, com Ginebra, a la qual ens hi enviarem i també volem doncs, avançar en aquesta línia. Això es portarà a terme a partir del 2014, a partir del segon semestre, perquè hem de fer un conjunt de modificacions, entre les quals hem de modificar, s'ha de modificar el reglament de viatgers de TMB. Aquest reglament de viatgers de TMB ara s'entomarà la modificació, estarem uns mesos treballant-ho i finalment doncs, estem a l'expectativa de que a partir del setembre de 2014 això es pugui produir. També s'inclourà aquesta novetat dins l'actual treball de modificació de l'ordenança de tinença, protecció i venda d'animals de la ciutat, que és una ordenança que ara fa 10 anys, que l'estem també modificant des de l'Ajuntament de Barcelona i, per tant, també inclourem la previsió de que es pugui accedir al metro, que els gossos puguin accedir al metro. Hi ha unes limitacions, això és veritat, unes limitacions que són de tot de sentit comú i que també són semblants a les limitacions que s'imposen en altres ciutats d'Europa pel que fa a l'entrada, l'accés dels gossos al metro. Estem parlant del metro, no de l'autobús, l'autobús és un mitjà molt més complicat, però sí que el metro. Les limitacions serien, en principi, doncs que els laborables, els dies laborables, els dies feiners, a les hores punta no s'hi podria entrar entre les 7 i 2 quarts del matí i entre les 5 i les 7 de la tarda. També no s'hi podria entrar en el moment que hi haguessin grans aglomeracions, problemes, diguem-ne, perquè hi ha esdeveniments culturals, musicals, esportius, que fan poc aconsellable que hi hagi gossos en aquells moments. De tota manera, aquestes limitacions no es produiran ni els caps de setmana, ni tampoc es produiran entre el Sant Joan, 24 de juny, i la Diada, 11 de setembre. Per tant, són unes setmanes, uns mesos, també de baixa intensitat d'ús, i també serà compatible doncs, que els gossos puguin accedir al metro amb tota llibertat. I, per tant, estem orgullosos des de l'Ajuntament, des de la Regidoria de Presidència i Territori, que hem estat la regidoria, doncs som la regidoria responsable de les polítiques de benestar animal de la ciutat, doncs ha fet aquesta feina durant uns quants mesos, de la mà de TMB, que evidentment doncs, l'operador també ha fet una gran feina, i sobretot amb l'assessorament i la complicitat de les entitats, principals entitats animalistes que treballen colze a colze amb l'Ajuntament en el marc del Consell Municipal de Convivència, Protecció i Defensa dels Animals, que és un òrgan participatiu de la ciutat doncs, del que n'estem molt orgullosos i del que en aquests moments ens està funcionant molt i molt satisfactòriament, almenys per part de l'Ajuntament de Barcelona. I aquesta és la notícia que creiem que és una bona notícia per la ciutat, pels gossos, pels propietaris de gossos, però també per tothom en general, perquè tenim l'obligació de conviure cada dia millor i també respon a un compromís polític. Nosaltres això ho portàvem amb el nostre programa de govern, va quedar plasmat al PAM, el programa d'actuació municipal 2012-2015, per tant, era també un compromís polític que havíem de plasmar al llarg del mandat municipal. I en aquest sentit, creiem que a mitjans del 2014 doncs, estarem en condicions de que s'implementi aquesta important mesura.
La normativa s'assembla a la de les bicicletes?
És semblant des del punt de vista de que és compatible, són compatibles, diguem-ne, els usos per part de diferents, en aquest sentit, persones, animals i també, en aquest cas, objectes com són les bicicletes. No? De fet, el que estem fent és equiparar-nos, com deia, a altres ciutats europees, que ja fa anys que ho tenen, i també equiparar-nos a altres operadors de transport que tenim a casa nostra. I, per tant, vull recordar que els Ferrocarrils de la Generalitat ja fa anys que això ho tenen establert i reglamentat. I també Rodalies de la Generalitat, amb algunes condicions, doncs també hi ha aquesta possibilitat. Per tant, no podia ser que Transports Metropolitans de Barcelona quedés al marge d'aquesta tendència, diguem-ne, més normal, europea, de permetre que els animals, en aquest cas gossos i gats, estem parlant d'animals de companyia, no animals exòtics ni altres tipus d'animals, animals de companyia, puguin accedir amb tota normalitat al metro de Barcelona.
I en autobús encara no...
No, l'autobús és un sistema de transport en superfície amb moltes més dificultats per implementar una mesura d'aquesta naturalesa. De fet, a pocs llocs està implementat, perquè l'habitacle, les dificultats materials tècniques són molt evidents, i per tant és molt més difícil de poder-ho fer i fer-ho bé, sense que això generi problemes. En canvi, el metro, amb els vagons del comboi i amb la fluïdesa del transport, doncs això és molt més senzill. No podran accedir els gossos per escales mecàniques, això sí, és una altra limitació que abans no us he dit, hauran d'accedir per les escales normals o per l'ascensor, no per escales mecàniques, per estalviar-nos problemes, possibles accidents. Això, repeteixo, s'implementarà l'any que ve, crearem una comissió mixta de seguiment entre Ajuntament, Regidoria de Presidència i Territori, TMB i també les entitats protectores i animalistes, per, amb els següents 6 mesos d'aplicació d'aquesta mesura, poder avaluar com van les coses, com es tradueix en realitat aquesta normativa i mirar si hi ha algun problema, alguna incidència, poder-ho resoldre entre tots, de la millor manera possible, com ha passat en altres llocs on hi ha una normalitat absoluta. Vull dir, repeteixo, no hi ha situacions especialment dificultoses o, diguem-ne, conflictives amb altres ciutats d'Europa que tenen ja establert aquest sistema de transport compatibilitzant-ho les persones amb els animals de companyia.
Mitjans de juny de l'any que ve?
Cap al setembre estarem en condicions ja de començar a funcionar amb tota normalitat, sí.
Es farà una campanya informativa?
Sí.
Una campanya
informativa? Sí, farem una campanya de comunicació, d'informació i de senyalització. Això ho farà l'Ajuntament de Barcelona, aquesta és forma part de l'acord amb TMB, per tant l'Ajuntament, la Regidoria de Presidència i Territori es farà càrrec dels esforços tècnics i pressupostaris per tirar endavant la campanya informativa, comunicativa i de senyalització. I bé, a partir d'aquí doncs, també estarem en condicions doncs, d'implementar la informació, perquè evidentment sense informació els amos dels gossos doncs, no poden sortir beneficiats. Per tant, així, això ho farem una vegada tinguem ja aprovat la modificació de l'ordenança de tinença i la modificació del reglament de viatgers de TMB.
Pagaran tiquet?
No. Els animals, tant gossos com gats, siguin del tamany que siguin, hores d'ara, no està previst que paguin cap tipus de títol de transport, ni el 50%, com passa en alguns llocs, que hi ha un percentatge de pagament en aquest sentit a l'Ajuntament de la zona, i TMB no tenim previst a data d'avui aquest pagament.
Espanya, a Saragossa, no?
Sí, a Saragossa també hi ha alguna experiència que es pot comparar amb aquesta, però nosaltres el que hem fet és fixar-nos en Europa, per entendre'ns. És a dir, ens hem fixat en les principals ciutats que estan més avançades o que tenen una major experiència amb el desplegament d'aquest tipus de mesures. Per tant, repeteixo, ens hem fixat especialment en Brussel·les, en Berlín, en Amsterdam i en Ginebra, que són 4 ciutats, diguem-ne, que ja fa anys que això doncs, ho fan i ho fan sense cap problema.
Heu pogut escoltar, hem escoltat íntegrament la roda de premsa que el regidor Jordi Martí va fer dins del Saló Animalada perquè els oients que ens escolten puguin fer-se una miqueta la idea de tota la iniciativa i el que suposa aquesta mesura. I avui, com que creiem que aquest tema és de gran importància, el que farem serà doncs, comentar una miqueta aquesta iniciativa que va presentar el Jordi Martí. I ho farem acompanyats de la Carme Méndez, del Manel Casas i de la Neus Aragonès. Bona tarda.
Bona tarda a tots.
Hola, bona tarda.
Com valoreu aquesta iniciativa?
Manel.
Bé, abans de tot, també explicar una mica que això ja fa dins dels elements. Les associacions animalistes ja fa anys que s'està parlant. Fins i tot la Generalitat de Catalunya, no ho sé, potser deu fer, potser ara no vull dir xifres, però anys i panys, de que els animals... Recordo que no tan sols els animals, sinó les bicicletes, es podien portar amb unes certes limitacions, com és lògic. Però això no és una... Això és una tasca conjunta de totes les associacions animalistes que hem estat treballant, perquè és que era una cosa que una Barcelona que... és puntera dins de l'animalisme en tantíssimes coses, amb això es quedés una mica retrasada respecte amb altres ciutats europees. Aleshores, això està... En fi, després veurem i parlem una mica de les enquestes i veurem el resultat que ha tingut, que sembla que és molt positiu a favor d'una bona convivència sense molestar ningú, però que tampoc els altres que tenim animalons que volem i a vegades ens necessitem per transportar públicament, amb els transports públics, ens trobem allí col·lapsats i una mica avergonyits i que la gent es pugui mirar allí amb cara acusadora.
Sí, una miqueta un reconeixement, també. I el fet també de sentir-se igual a igual, perquè tu tinguis un gos o un gat, això no t'ha de privar d'utilitzar el transport públic.
Exactament, Arantxa. Jo diria que aquests dies o aquesta setmana s'han produït 2 notícies importants, la dels circs i la del transport. En quant al transport, el que deia el Manel, És a dir, ha sigut una tasca, una antiga reivindicació de les entitats animalistes, però també de molts ciutadans que se sentien injustament discriminats. Doncs no tothom té la possibilitat d'anar en cotxe, ni tothom té la possibilitat d'agafar un taxi, sempre i quan el taxi accepti que pugis tu amb el teu gos. I llavors hi ha un fet que jo crec que és el referent que tenim que prendre, no? Barcelona té vocació de ser europea. Catalunya té vocació de ser europea. I què passa a Europa? A Europa fa moltíssims anys que tenen assimilat que els gossos siguin altres ciutadans, ciutadans que que conviuen amb total normalitat. I que els que jo crec que tu també, tothom hem tingut l'oportunitat de passejar-se per moltes ciutats europees, i no d'ara, de fa molts anys hem vist com amb un tramvia pujava una persona amb el seu gos, amb el metro, amb l'autobús, i no havia cap col·lapse, perquè a més en aquestes ciutats això no vol dir que et donin l'autorització, no vol dir que tu ja tothom s'agenci a baixar al metro a anar amb el seu gos. No ho faran perquè la majoria de ciutadans, jo he fet una petita enquesta amb el meu voltant i hi ha persones que han dit jo no utilitzaré el metro perquè tinc altres possibilitats, altres opcions, però almenys ara sé que tinc el dret de si tinc que fer-ho, podré fer-ho sense que ningú em cridi l'atenció. I llavors, amb aquesta línia que et deia, progressista, d'integrar-se, de ser realment un país d'Europa, doncs tenim que anar assimilant aquestes coses. Jo amb el Manel ho hem viscut moltíssimes vegades, per exemple, amb el gos, i això t'ho podria dir molta gent, no? Tu vas a França, que està aquí al costat, només tens que creuar la frontera. I a tall d'exemple et diré que vas a una cafeteria, vas a un restaurant, vas a un hotel i vas amb el teu gos, i clar, com viatges a vegades amb el complexe que tenim aquí, de que sembla que tothom ho mira com si fes nosa, i allà és el contrari. Primera, que ho veuen que forma part, no?, del paisatge, diguéssim, social. I segona, que sense dir res, a vegades tu te sentes en una cafeteria o en un restaurant, immediatament et porten el cossiol d'aigua pel gos sense que tu demanis. Vol dir fins quin punt està assolit que els gossos
integrats dins la societat
són altres ciutadans.
Ja això està, no m'allargo
més.
Són sensibilitats, sí. Sensibilitats que es tenen que portar ja des de l'escola, la veritat, és tot un ambient. Però, com deia el regidor, preguntaven, escolti, i això no pot comportar certa conflictivitat? No, ja sabem, hi ha unes certes limitacions, però és que el mateix posseïdor de l'animal, nosaltres no diem propietari d'un animal, diem posseïdor, ja veurà de que en una situació d'un apretament i allí de gent amuntegada no aniràs a posar tu el teu gos allà al mig. Això és una cosa ja de sentit comú. Sempre poden haver celebrats, però llavors ja parlem de tot, perquè llavors ja ens podríem sortir ni al carrer.
Clar, això n'hi ha tot arreu.
És que conductes incíviques segurament es produirà alguna, però no ens tenim que escandalitzar. Llavors es té que aplicar la normativa. Si la normativa diu que tu tens que ser una persona cívica, respectar les normes de bona convivència, com veiem a vegades que estan pintant els metros i estan pintant, i això ens molesta a tots, i es té que aplicar la normativa, doncs si una persona vulnera les normes de convivència es té que aplicar la sanció que correspongui, perquè a més tothom ho entendrem, ho acceptarem i a més ho trobarem, perquè aquella persona entenem que està perjudicant a la resta de ciutadans.
Doncs el que estaven explicant ha quedat molt ben reflectit amb l'acceptació de la ciutadania. Les enquestes que han sortit publicades aquests dies als mitjans de comunicació confirmen que la ciutadania ho té com una cosa normal i ho troba perfecte el fet de que puguin viatjar amb el seu animal.
Home, tothom no, perquè...
Bueno, alguns no, però...
Estic a respectar.
Sí, estic a respectar l'opinió.
Tenim que regir una mica per percentatges.
Sí,
quins han
sigut els esforços? Doncs un 70, un 75% alguns mitjans reflectien que la gent ho troba bé, que la gent pugui anar amb el seu animal, i bueno, és el que estava dient abans la Carme el Manel, el civisme. És un fet natural i la gent ho accepta i ho entén, i demostra que ens estem posant a nivell europeu.
És el mateix percentatge que sortia, menys o menys, és el de les corrides de toros, que rebutjaven la crueltat
a les corrides de toros. Sempre estem entre els 70-75.
I a més, si em permeteu, jo diria que en aquest cas, inclús els propis mitjans han volgut aixecar la polèmica. A l'aixecar la polèmica, que vol dir? Doncs fer articles o fer això provocant una miqueta, no? Incitant amb aquest debat. I diré que el debat, jo per mi crec que ja s'ha tancat perquè no hi ha hagut resposta, una polèmica com potser hagués hagut fa 10 o 15 anys, però que, en aquest cas no. Vol dir que la gent tenia molt, molt assumit. Això corrobora d'alguna manera que la ciutadania moltes vegades va per davant de lo que diríem la política o les mesures que s'aproven.
Això sempre, això sempre.
És el que a mi ja ara volia preguntar, que és com si tanta gent estava d'acord i ningú, és això, que no s'ha creat polèmica, per què ha costat tant arribar a aquesta mesura?
La por. La política sempre té una mica de por de la reacció.
És molt peor de la política, sí.
I llavors sempre vol estar segur del pas que dona, i més quan són coses que afecten a col·lectiu social gran, no? I sempre hi ha aquesta por. I amb el nostre país especialment, no? Però jo crec que tots estem aprenent, i els polítics jo crec que també tenen que aprendre a ser valents, i ara comencen a ser-ho. Vull dir que potser estan donant més satisfaccions que fa molts anys, que, quan nosaltres demanàvem, reivindicàvem moltes coses i dèiem, escolteu, que és que la ciutadania està preparada per això, per aquesta mesura, aquesta i aquesta, i no s'ho creien, i ara jo crec que ja... I això ho corrobora també la llei del Parlament dels Circs.
Això mateix. Perquè suposo que fruit d'això és que hi ha més sensibilitat per part de la classe política.
Sí, també, evidentment. Sí, avui en dia, veritat, Manel...
Suposo que han escoltat molt la ciutadania i el reclam del que la gent està demanant.
El que m'ha sorprès molt agradablement és que fins ara, bastantes poblacions, especialment Barcelona va ser una de les pioneres, doncs en el circ es limitava la presència d'animals. Bueno, cocodrils, panteres, tigres, lleons, però es tolerava, per exemple, un cavall, o sigui, els animals quasi de companyia, però el cavall no és un animal de companyia, és un animal domèstic, però els de companyia podien exercir números. I aquesta llei, que s'està ja tramitant o que es tramitarà en el Parlament, és taxativa en aquest cas. O sigui, és que quan ratlla per aquí, s'ha acabat. O sigui, els animals no poden ser presents en el circ. Això jo crec que és molt, molt positiu. Molt positiu i molt avançat, també.
No, i tant. Perquè hem de tenir en compte que la imatge que ens ofereix el circ és una imatge molt distorsionada. Pensem que tots els animals que estan al circ o han estat agafats de la natura o han nascut en cautivitat. I, per tant, no els hi donem dret a que es puguin ells demostrar el seu comportament com són. Estan fent un comportament antinatural. Viuen amb les caravanes, contínuament en viatges, i estan sotmesos a uns entrenaments molt durs. I això la gent, gràcies a Déu, també ho sap, i per això també ens ha recolzat en totes les campanyes que s'han fet.
I és un missatge també positiu pels infants, perquè si anàvem al circ i els ensenyàvem això, també era un missatge erroni.
Erroni completament.
I els estàvem educant malament.
Ens hem educat tots, perquè amb això tenim que dir que tots ens hem educat una miqueta amb els antics circs. Però el que ha donat un pas, jo crec, importantíssim, ha sigut precisament el Circ du Soleil, que ha demostrat que una obra circens pot ser esplèndida, meravellosa, i pot estimular tota la fantasia possible sense la necessitat d'esclavitzar altres éssers i obligar-los a tindre unes conductes, com deia la Neus, no? Que són antinaturals, que no són ells. O sigui, un elefant no juga a la pilota a la natura. Ni un tigre.
Ni un tigre travessa un aro de foc.
Perquè quan s'enteren que hi ha foc a la selva on viuen, marxen.
Hi ha hagut denúncies, especialment a Anglaterra, que han estat molt, molt sensibles amb això, d'un circ, que ara no recordo el nom, però van sortir les imatges, de la forma en com s'amaestrava a un elefant, però una cosa d'una crueltat i una tortura tremenda. I a vegades hi ha hagut, a Estats Units, recordo també, elefants embogits, que han perdut l'oremus i han embestit a la gent i han matat ensinistradors.
Exacte.
I, bueno, no, que,
això no vol dir que tinguem que pensar que tothom que ha treballat al circ amb animals
ha
actuat d'aquesta manera, en absolut. Però que ja de per si, obligar un animal a fer una cosa que ell mai no faria, creuar el foc, pujar en bicicleta, vestir-se de persona o imitar gestos i coses, conductes humanes, vol dir que té que haver un entrenament previ i vol dir que es té que trencar l'animal, es té que trencar la seva pauta natural de comportament i ensenyar-lo a fer una altra cosa que ell mai faria a la natura i que a més no té punt de retorn allò. O sigui, aquell animal en el moment que està assumint unes conductes tan antinaturals ja mai més podrà d'alguna manera tindre una possibilitat de retornar amb un ambient, amb els seus, per dir-ho d'alguna manera.
És irrecuperable, sí. Absolutament.
Se'ls treu la seva dignitat de viure amb llibertat, és molt important, se'ls treu.
Doncs esperem que els polítics treballin en iniciatives com aquesta, sí. Que continuïn treballant pels drets dels animals.
Afortunadament tenim representants actualment a la política que se senten identificats amb el respecte i els drets dels animals i treballen.
I no tenen por a dir-ho, que no, Carme?
No tenen por ni complexa ni manera. No,
això és molt important.
Sí. Molt important. Són noves generacions, també.
Aquest sentiment s'ha de contagiar a la resta perquè sí. Facin una força única i esperem que n'hi hagi moltes iniciatives
també
més.
Tenim tot el contrari, eh? Són els que tenen encara una mentalitat...
Tot oai en la vinya del Senyor.
Bueno, però això s'ha de combatre i estem lluitant per això.
Sí, sí. No,
mica en mica, amb diàleg...
La societat camina cap
entendre,
endavant,
sí.
No cap enrere, no? Sí, que això sí que...
Amb el diàleg i l'enteniment...
Sí. Mai, sempre, perdona.
Sempre,
sempre.
Poc a poc. Tampoc es pot avançar massa de pressa.
Sempre.
Les coses tenen que anar-se promocionant,
mica
mica. Acceptant i digerint.
I païnt, sí.
I digerint, païnt.
La discussió no és bona.
Doncs, si us sembla, ho deixem aquí i tot seguit us deixem amb el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. Aquest espai avui el dedicarem a la música disco, però una disco potser una mica especial, diguem experimental. Ens referim al conegut com a Philadelphia Sound, dels anys 70 als Estats Units. Us presentem el conjunt MFSB, M de Mother, F de Father, S de Sister i B de Brother. Són peces instrumentals d'una gran orquestració i que veritablement introdueixen un so i un estil molt característic que es pot trobar després a moltes altres cançons, ja siguin disco o ja siguin soul. Com té massa durada, només hi figura aquesta vegada un tall. Escolteu-lo. We'll be right back.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
La natura no fa res en va.
Aquesta cita correspon al destacat filòsof, pensador i científic de l'antiga Grècia, Aristòtil, deixeble de Plató, qui va escriure i investigar una gran diversitat de temes. Tot plegat fa que el coneixem com el pare fundador de la lògica i la biologia. Aristòtil va ser un dels primers erudits investigadors del comportament dels animals. Va ser precursor de la biologia amb l'estudi d'unes 500 espècies diferents, de la botànica, classificant el regne vegetal, i també de la zoologia, estudiant i analitzant l'anatomia i la reproducció i, a la vegada, establint i diferenciant dos grans grups d'animals, els vertebrats i els invertebrats. Per acabar, hem de dir que els estudis de zoologia d'Aristòtil, als que va dedicar gran part de la seva activitat, recopilats al títol Història dels animals, ha estat considerada com una de les obres mestres. Els seus tractats van ser molt valorats pels estudiosos fins fa pocs segles.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació, i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
I tot seguit, el segon bloc musical del Manel Casas.
Ja ho heu escoltat abans, com un cor de violins s'entreparlen amb la guitarra, el ritme de percussió, que és molt definitori, i una important big band que en conjunt li donen aquest so denominat Philadelphia Sound. No val la pena ni dir res als títols. Tan sols el primer tall, que té uns cors vocals i que es diu TSOP. No sé per què. Lo que sí sé és que va figurar com a primer classificat l'any 1974 en el Billboard, que és la revista líder especialitzada en els Estats Units. És com si aquí diguéssim els 40 principals. Escolteu-los i a retrobar-nos, si Déu vol, i a la propera.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. La veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Avui encetem un espai de tertúlia i de taula rodona i ho farem parlant del moviment animalista amb la Carme Méndez, el Manel Casas i la Neus Aragonès, que es troben novament aquí amb nosaltres. Bona tarda, una altra vegada.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola a tothom.
I primer de tot, jo crec que per situar els oients hauríem d'explicar com es va originar aquest moviment.
Doncs el moviment de defensa dels animals, moviment animalista que es coneix actualment, jo podríem dir o afirmar que va néixer al segle XIX, a principis, al començament del segle XIX, però no aquí, no a Espanya, no a Catalunya, sinó que és un moviment que va néixer com a fruit, resultat del moviment il·lustrat. Ja va haver un predecessor, que va ser el Jeremy Bentham, que va ser una mica anterior, a finals del segle XVIII, que va formular una qüestió molt interessant, que va dir: no importa que els animals no puguin pensar, no importa que els animals no puguin parlar, el que sí importa és si els animals poden patir. Aquest home, que va ser un gran filòsof anglès, filòsof humanista, d'alguna manera ja va iniciar aquest moviment dins de lo que era la il·lustració d'aquell temps, no? Però també tindríem que dir, bueno, i per què va sorgir el moviment il·lustrat? I d'aquest moviment il·lustrat va sorgir l'altre? Bueno, doncs una cosa és conseqüència de l'altra. Com està? Quina era la situació d'Europa? Amb el segle XVII, amb l'edat, bueno, ja ens hi posem endavant, l'edat mitjaval, segles XVII, XVIII, doncs la vida humana no valia res. I evidentment, si la vida humana no valia res, la vida dels animals valia menys. Què passava? Es torturava, es martiritzava a les persones i als animals. Llavors va haver aquest moviment il·lustrat que va qüestionar el tema de lo que estava passant. Va anteposar una mica l'ètica i la il·lustració i va marcar un nou camí cap a una societat més civilitzada. Evidentment, el resultat va ser de que aquest moviment que el configuraven en aquell moment una sèrie de polítics, de filòsofs, de pensadors, de persones cultivades intel·lectualment, que en aquella època no n'hi havien com ara, diríem, tanta quantitat, doncs van marcar aquesta pauta. I podem dir llavors que la primera llei que es va aprovar
sí,
a Europa...
Sí, ara volia preguntar de quines van ser les primeres accions.
La primera llei que es va aprovar
accions.
A Europa contra l'abús i la crueltat de cavalls, vaques i corders, perquè en aquells moments l'animal més utilitzat, més explotat, eren precisament aquestes espècies. Pensem que els cavalls estaven arrossegant carros, tramvies, eren molt maltractats, les vaques eren animals, els bueis eren animals de treball, eren molt maltractats, i això cridava l'atenció a les persones que tenien una certa sensibilitat. Doncs aquesta llei es va promulgar l'any 1822, i el seu promotor va ser un membre del Parlament que es deia Richard Martin, i a 1824, junt amb aquest membre, va ser Lewis Gompertz, un destacat humanista i defensor dels animals i dels suprimits, no oblidem, perquè hi ha el paral·lelisme, sempre va acompanyat el dret dels animals també amb els drets humans. Van crear la primera societat contra la prevenció de la crueltat, la RSPCA, que és l'entitat més important i més poderosa, jo diria, d'Anglaterra i quasi ha estat fins fa poc del món.
I això passava a Anglaterra, però en altres països europeus suposo que també es deurien haver altres accions o altres moviments paral·lelament.
Sí, sí. Bueno, d'aquí, llavors, el següent pas el va donar als Estats Units un diplomàtic americà que es deia Henry Berg, una persona molt curiosa. Nosaltres a la nostra revista de Defiende los Animales, i a més es pot consultar per internet si alguna persona té curiositat de conèixer-lo, perquè és un personatge de veritat interessant, va decidir també aprofitar la seva posició social, el seu càrrec, per lluitar i aconseguir, i finalment ho va aconseguir, una llei que es promulgués una llei als Estats Units també contra la crueltat amb els animals. I aquest home era tant la seva, jo diria, convicció de defensa dels animals, que anava als mercats i denunciava els abusos que es feien contra els animals. I era un home que, quan el van reconèixer oficialment, portava ell una medalla aquí que el feia reconeixible, no? I era capaç de parar un tramvia de Brooklyn, d'Estats Units, parar un tramvia i dir-li al conductor: però que no veu que s'estan morint aquests cavalls, com els està portant? I va aconseguir que hi haguessin sancions i d'això. I estem parlant de l'any 1800 i pico. I en aquells moments aquell home era ridiculitzat. I ell, que era un senyor diplomàtic, amb un estatus social, no li importava que el ridiculitzessin. Ell el que feia era despertar, fer obrir els ulls a la societat perquè els animals fossin considerats com a éssers sensibles.
Fixeu-se que amb totes aquestes històries, o història verídica que ens està explicant la Carme, doncs clar, Espanya es va trobar en un moment aïllat, però d'aquells pozos, d'aquells lodos, estos pozos, perquè clar, venien, per exemple, d'un senyor que li van fer jurar la Constitució i va dir: andemos por el camino constitucional, i el primero, que era el Ferran VII, i després es va convertir en un rei absolutista total i un rei que, a més, en fi, la història la podeu vosaltres estar a la vastritat, però sabeu allò de que així se les ponien a Fernando VII. Es parlava de que era molt aficionat a jugar a billar, a fer sortides d'aquestes escabroses, a fomentar la tauromàquia. La tauromàquia, l'arrel que tenim ara actualment, ve de llavonses, d'aquells lodos, veritat? I amb tot això, doncs resulta que a Espanya ens hem trobat en bons moments encara que tenim que avançar moltíssim a favor de l'animalisme. I l'animalisme, podríem dir, que és l'última o la darrera filosofia important que s'ha establert dins de la humanitat.
Jo volia també, a partir del que has explicat de la història, del paper dels voluntaris, de per què tanta gent s'introdueix dins d'aquest moviment de forma voluntària.
Doncs perquè veu el patiment dels animals, no els veuen com uns éssers inferiors, sinó que els veuen com uns animals, com uns éssers vius sensibles, en capacitat de patir tant física com psíquicament. I això és el que ha fet, el que estan explicant els meus companys. Fixeu-vos que portem molt poc temps lluitant per la defensa dels animals, és poc temps, i s'ha aconseguit moltes coses. I la majoria de les persones que ho han aconseguit són gent que tota la seva vida l'han dedicat de forma vocacional a defensar els animals, els que no tenen veu. Llavors, aquí és el que deia el Manel, és un moviment que s'ha fet dels últims, però s'ha convertit en una eina molt forta.
Doncs avui ho hem de deixar aquí, però continuarem parlant llargament del moviment animalista, i perquè encara queden moltes coses per explicar, sí, i coses que encara s'han de fer.
Sí, sí, explicarem també a França i al René Descartes, que també va tindre un paper important, i jo crec que és important saber que a vegades coneixem a personatges molt coneguts amb unes facetes, però desconeixem d'altres aspectes que també han sigut molt importants.
Doncs ho farem en els pròxims programes.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I per acabar el programa d'avui, com cada setmana, tenim la Neus preparada amb els SOS Adopcions. Bona tarda, Neus.
Bona tarda, Arantxa.
Que avui serà una miqueta diferent perquè ens explicaràs tot el que va passar dins del Saló Animalada.
Exactament. Avui fem un breu parèntesis amb la nostra carpeta de fitxes d'adopcions perquè parlarem una miqueta del que s'ha fet a les adopcions de l'Animalada. Mireu, durant aquests 3 dies hem tingut entre entitats privades i municipals, administratives, a 23 protectores i centres d'acollida que han estat aquests amb nosaltres. Això vol dir que ens han passat per la nostra passarel·la d'adopcions, que ja ho vam comentar-ho, més de 250 gossos. que són molts animals, sí, molts. Perquè els gats sabeu que no passegen perquè es podrien posar nerviosos. Hem tingut gairebé, jo crec que hem superat la xifra de 8.000 visitants. Això vol dir que tots aquests animalons els han pogut veure. Però suposo que la gent haurà de dir, bueno, però quants?
Els resultats.
El resultat, que és el que la gent està esperant. Doncs mireu, més de 100 gossos i gats han trobat una nova família. Però això augmenta, perquè n'hi ha molts que han estat emparaulats durant aquests dies i ens comuniquen des dels centres d'acollida que han vingut que ha anat augmentant aquesta xifra. Això que podem arribar a 120 o 130, però bueno, tampoc és important si han sigut 120, 124. L'important és que ha vingut un públic que és fidel, que té empatia amb els animals i que sobretot se n'adona que adoptar és el més important. I hem tingut a l'Aranxa molts tipus de gossos i de gats, de tot tipus de races, i de grans, petits, peluts, menys peluts, i també n'hem tingut de casos difícils. Però bueno, és una de les fites del Saló Animalà.
I una satisfacció.
I tant. Us puc explicar un gosset, per exemple, que li costava caminar i va ser adoptat. I això és per això nosaltres és molt important, perquè el Saló de l'Animalada és precisament per la defensa de l'animal que ha estat abandonat.
Doncs molt, molt bones notícies.
Molt bones notícies, evidentment. I bueno, doncs a la setmana que ve continuarem amb la nostra carpeta d'adopcions. Aquesta setmana hem fet aquest breu parèntesis i ja ho sabeu, molt bon cap de setmana i us esperem
a la propera setmana.
A SOS Adopcions.
A reveure, Neus.
Adéu-siau.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar.
Amics, això està tot per avui. Finalitzem el nostre programa i ens acomiadem i us esperem el proper divendres a la mateixa hora de 3 a 4 de la tarda a la sintonia de Ràdio Estel. A reveure.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.